Són les 10.
Senyores i senyors, comença Que consti en acta. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she mighty hard to find. Lord, ask my country cousin, check the hottest spots in town. Oh, that little bit of woman, well, she just ain't around.
Dia 31 de març del 2005. Un dijous més ens reunim aquí, els que cada setmana t'acompanyem des de les 10 fins a les 11 de la nit, per fer-te companyia durant aquesta estona i informar-te, a més, de tot allò que passa aquí al nostre municipi, aquí a Sant Feliu. Aquest programa no seria possible, no obstant, si no fos perquè la Dolors està dintre del control tècnic i ella, doncs, amb els seus ajustaments tècnics, és qui fa possible que tu puguis sintonitzar el 107.2 còmodament des de casa teva. Aquí dintre de l'estudi, doncs, com sempre, a la meva esquerra el senyor Albert Subirós i a la meva dreta la senyoreta Gemma Permanyer. La veu que us parla és la de l'Àlex. Com et dic, ens reunim cada dijous per explicar-te les coses que passaran a Sant Feliu, perquè et repassarem l'agenda d'actes, totes aquelles coses, com et dic, que hi han previstes. A més, repassarem les notícies, tot allò que ha anat passant i que potser tu no te n'has adonat, doncs avui és dia perquè posem fil a l'agulla i coneguis tot allò que ha anat passant. A més, com que intentem seguir sempre l'actualitat, avui tindrem a l'estudi, un estudi que, per cert, ja us avanço que avui està molt ple, avui som molts a dintre de l'estudi número 1 d'Ona Codinenca, perquè tenim els diferents representants dels diferents centres docents de Sant Feliu de Codines. Tenim a la Delfina Mayordomo, que ve representant l'Escola Immaculat Cor de Maria, ella és la directora. Tenim també a la Mari Riera, que és la directora del Jaume Balmes, i tenim també el Ferran Mur, que és el director de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera. Com molt bé sabeu, aquests darrers dies s'estan ja obrint les campanyes informatives perquè ben aviat s'obrirà les jornades d'inscripció, les preinscripcions, perdó, a el que seria a aquests centres educatius. Per tant, avui és un dia interessant perquè ells ens expliquin una mica com funciona tot això i ens expliquin una mica com estan funcionant les escoles aquí a Sant Feliu. A més, com cada dijous farem la secció dels cants, que en Subi ens ha preparat un cant nou per aquesta setmana, a més, la secció dels jubilats i un munt de coses que no et pots arribar a perdre. Et recordo que aquest és un programa patrocinat per Tallers Lleonard, a CECAUTO de Sant Feliu, i doncs no dic res més, simplement són les 10 i 2 minuts i comencem el programa.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge.
Què és el que passa?
L'agenda!
Comencem amb un acte que té lloc aquest dissabte, dia 2 d'abril, a les 11 del vespre. És el tercer concert d'aquest 8è cicle de jazz i ens visita Cristo Fontecilla Quartet. Com diu el seu nom, és un quartet amb una guitarra, un saxo, un baix i una bateria. Organitza en clau de jazz. I bé, és el tercer concert d'aquest 8è cicle, com dèiem, que es farà el dissabte 2 d'abril a les 11 al Centre Cívic. I qui no hagi anat a dormir tard pel jazz es pot llevar d'hora diumenge per anar a fer la tercera BTT Codinenca. Aquest any estrena en ruta, l'any passat n'hi havia només dues i aquest any se'n fan tres. Hi ha la gran ruta dels cingles, de 44 quilòmetres, pels més valents. Els que no siguin tan valents poden fer la Codinenca, de 30 quilòmetres, i els que encara siguin menys valents, la BTT Light, de 15 quilòmetres. Totes les rutes són per camí, el preu és de 12 euros les entrades, les inscripcions anticipades i els socis del centre excursionista, i de 15 euros els que no siguin socis i ho facin el mateix dia. Tots els que estiguin federats doncs, tindran un descompte de 5 euros i les inscripcions es poden fer a partir d'ara mateix, si voleu, al Centre Excursionista de Sant Feliu, a Motos Figueres, als Cicles Oxigen o al Tot Bici de Caldes. Sortiran a 8:45 del matí a la plaça Josep Umbert i qui no hagi sigut a temps d'inscriure's abans doncs, també es pot apuntar el diumenge a la mateixa plaça. Com dèiem, diumenge, 8:45 del matí. I després del descans de la setmana passada, aquest diumenge tornem a recuperar l'obra de teatre d'aquest 22è concurs de teatre amateur Vila de Sant Feliu de Codines. És l'última setmana que anunciem aquest concurs perquè aquest diumenge es fa Gordites, de Gustavo Ott, ve a presentar-la al grup de teatre Margarida de Xirgo i és l'obra que tanca tot el cicle de teatre. És a dir, que aquest diumenge també es farà l'acte de cloenda, la lectura del veredicte i s'entregaran tots els premis doncs, a les millors obres. Una vegada més, dic que l'obra de teatre és a les 7 de la tarda el diumenge al Casal. I també aquest cap de setmana tenim una jornada escolar, el Ferran Morbiara de la xerrada que han tingut a l'institut. La Delfina ens comentava que ells ho fan dissabte al dematí i la Mari deia que el divendres a la tarda, demà a les 7 de la tarda, fan ells la xerrada. Per això els diem bueno, bona nit i d'aquí un moment parlarem de tot això. Bona nit a Delfina, bona nit Ferran i bona nit Mari.
Bona nit.
Bona nit.
Eres tanta gente que dime con quién hablo ahora. No ves que no sois iguales. Eres la de quédate conmigo. Prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo si me escuchas, niña, darte arte. Que no es lo mismo que quédate y ya veremos. Quédate y ya veremos. No, no es lo mismo ser que estar. No es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que parar. No es lo mismo. Será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar. Pero es distinto conformarse o pelear. No es lo mismo.
Són les 10 i 8 minuts de la nit, estàs escoltant el 107.2 de l'FM, estàs escoltant Ona Codinenca. Què sento? Sento Missió Impossible. Això em recorda sovint que aquesta tarda t'he vist allà a la rotonda de l'entrada del poble que estaves a davant de Tallers Tecauto. Què feies allà, Subi?
Doncs mira, Àlex, si has d'arreglar el cotxe, fer una revisió, t'aconsello que vagis a Tecauto, Taller Lleonard. Tecauto és l'antic taller doncs, del Tori, un taller de més de 40 anys d'història, gairebé 40 anys, vull dir, no em vull passar. I ara està regit doncs, pels seus dos fills, el Pere i el Jordi.
I tenen un servei ràpid i de qualitat?
A més, venen a recollir el cotxe a domicili, si a vostè li interessa. I a més, doncs, venen vehicles d'ocasió de totes les marques i a més, de quilòmetre zero.
Sense cap mena de dubte, tots cap a Tallers Lleonard.
Tecauto.
Tecauto, és la garantia, efectivament. Bé, continuem aquí al 107.2 de l'FM, continuem aquí a Ona Codinenca. Com us dèiem, avui tenim a l'Alfina Mayordomo, tenim a la Mari Riera i tenim en Ferran Mur. Bona nit una altra vegada a tots tres. Moltes gràcies per haver vingut. I com us deia abans, bé, entrem en un moment, en una època de l'any, on tot el tema doncs, de les escoles es posa més candent que mai, perquè hi ha tot el tema de les preinscripcions. S'ha de començar ja a pensar, tots els pares que tinguin fills en edat escolar, doncs començar a pensar ja en quin serà el centre on volen portar els seus fills. Si us sembla, començarem per exemple per la Mari, que és la directora dels Nacionals, del Jaume Balmes. Jo dic els Nacionals perquè hi havia anat i és el nom que se'm quedava. I bé, vosaltres comencem dient que comenceu les portes obertes, la xerrada informativa demà divendres.
Demà divendres comencem les portes obertes en primer lloc. De 5 a 7 fem portes obertes, perquè la gent, els pares que vulguin matricular els seus fills i no coneguin el centre, doncs puguin venir i conèixer-lo. I després a les 7 doncs fem una xerrada informativa en què els expliquem una miqueta els trets d'identitat de la nostra escola, una miqueta la filosofia que ens mou i també doncs, com han de fer tot aquest procés de preinscripció i després de matrícula.
Mari, ara parlarem detingudament doncs, sobre l'escola en general a Sant Feliu, sobre doncs, totes les coses que l'envolten, però ara aprofitem aquests primers moments perquè si m'haguessis doncs, de destacar les quatre coses importants de l'escola Jaume Balmes, què em destacaries?
A veure, jo diria en primer lloc que és una escola pública, que això és molt important, doncs, la vessant de pública en quant a que no és una escola confessional, sinó que és una escola que és... a veure, que contempla totes les ideologies, que és pluralista, per tant, i que està oberta a qualsevol tipus de creència, ideologia o manera de pensar, no? Que ens mouen una miqueta doncs, el que és tota la part de la democràcia, els ideals democràtics, diem-hi, que seria, en principi, volem fer persones, en primer lloc, i després també que aprenguin. Això seria en petits trets doncs, tota la filosofia de la nostra escola.
Molt bé. Adelfina, tu ets la directora de l'Escola Immaculat Cor de Maria. Quin dia feu vosaltres la jornada de portes obertes?
Doncs bé, bona nit. Nosaltres la jornada de portes obertes la fem el dissabte, comencem a les 10 fins a la 1. Llavors els pares doncs, seran rebuts pels mestres que ensenyen bàsicament el parvulari, però està obert a tota l'escola, els equipaments, se'ls va informant una miqueta del funcionament, els pares doncs, tenen l'oportunitat de fer totes aquelles preguntes, tot allò que volen saber perquè clar, és l'escola que volen conèixer per portar els seus fills i nosaltres més que una xerrada informativa el que fem és agafar grupets de 4 o 5 pares i es van rebent, se'ls dona una informació més una mica més acurada i també se'ls informa de tot el procés que han de seguir per matricular un fill, que a vegades doncs, costa una miqueta doncs, entendre els passos i caldria doncs, que quedés molt clar de com s'ha de fer aquest procés.
Adelfina, una mica el mateix que li comentava a la Mari, amb 4 trets doncs, destacats, què em diries de l'escola Immaculat Cor de Maria?
Bé, doncs el primer és que som una escola privada concertada, llavors és una escola cristiana, es definim com a escola cristiana, tot i que nosaltres som una escola oberta a tothom doncs, que respecti el nostre caràcter propi. En cap moment pues, deixem fora alguna persona per la seva ideologia, ni molt més. Llavors, nosaltres també volem formar persones que siguin dialogants, que siguin crítiques, que volem doncs, desvetllar totes les capacitats dels alumnes que tenim a l'escola, intentem formar persones responsables amb els seus companys, responsables i respectuosos amb l'entorn, amb les persones adultes, i llavors doncs, també volem persones que aprenguin molt, però que sobretot siguin ciutadans, persones responsables.
De moment suposo que si algun pare ens està escoltant i té doncs, fills en edat de portar els seus fills a portar-los a l'escola de primària, suposo que ja deuen tenir molts dubtes, no? Perquè hem sentit les dues explicacions i suposo que tots deuen estar dubtant aviam a quina escola triar. Amb el tema de l'institut, Ferran, el tema ja doncs, és una mica més senzill perquè de moment està sol, no?
Sí, sí.
Bé, doncs Ferran, una mica el mateix que els hi comentava les teves companyes. Quin dia feu vosaltres les portes obertes o una mica la xerrada explicativa sobre l'institut?
Doncs nosaltres hem fet la xerrada avui pels pares a les 7 de la tarda explicant una mica tot el que és l'institut, les activitats que fem, el currículum que oferim als alumnes. I el dia de portes obertes és el dissabte.
El dissabte.
De 11 a 1 i fem que participin els alumnes. Mm-hmm. Els alumnes són els que es dediquen a fer la visita o a guiar la visita dels pares al centre. Mm-hmm. I ells, hi ha una sèrie de voluntaris que s'han ofert a fer aquesta tasca.
Ferran, tu ets l'únic institut, bé, tu no, però aviam si el centre que representes, però en tot cas la competència també és fèrrima amb els instituts de Mollà, els instituts de Caldes, els instituts dels voltants. Per tant, quins són els 4 trets característics que tu doncs, destacaries de l'Institut de Sant Feliu?
Aviam, nosaltres el que sí que intentem en aquest institut des del seu inici és fer un tipus de formació integral i global, preparar el que és el nano o l'adolescent per al món adult i també som molt plurals i aconfessionals, vull dir que respectem tot el que ens ve. També fomentem el que és la coeducació i la igualtat d'oportunitats per tothom, practiquem la inclusió com a integració en el centre, fomentem tot el que és el respecte per l'entorn, que també una mica ja ho ha dit la Delfina i penso que tots ens ho plantegem com a centre, i una altra cosa molt important que és el respecte entre els iguals i la comunitat educativa. Uh-huh. Això serien els grans trets o objectius que tenim com a centre.
Bé, doncs, feta aquesta primera presa de contacte amb cada un dels centres, aquesta primera explicació, i ara us demano que intervingueu en qualsevol moment que us sembli, que la conversa, vull dir, doncs, és perquè sigui fluida, i per tant, vull dir, que no us senyiu a que jo us pregunti, vull dir, que podeu participar i tallar tantes vegades com vulgueu i quan vulgueu. Anem a parlar una mica de les escoles. Comentàvem abans d'entrar, estàvem parlant de que realment els centres que vosaltres representeu comencen a estar plens, molt plens, no? Comentàvem que la dificultat cada vegada doncs, de poder organitzar-se per la gran quantitat d'alumnes i una mica doncs, la previsió de que, clar, Sant Feliu va creixent i una mica doncs, les escoles suposo que també s'han hagut d'anar adaptant a aquest creixement. M'heu comentat que heu desdoblat algunes línies en aquests darrers anys. Com està la situació actual? A Delfina, per exemple?
Doncs sí que ha hagut un canvi en els últims anys, perquè recordo fa 5 anys que no teníem alumnat o teníem dificultats per tenir alumnat, i ara portem uns 5-6 anys, penso jo, que són aquests últims, ha vingut moltes famílies a viure de fora de Sant Feliu, i llavors doncs, tenim les escoles, em sembla que bastant plenes. Per exemple, la meva, doncs ofertem les 25 places d'educació infantil de 3 anys i només ofertem una plaça per P5, perquè ha sigut una baixa que s'ha donat a mig curs, i podem ofertar dues places per quart i 3 per 5 l'any que ve. La resta de cursos estan plens, inclús tenim algun curs que ja tenim 26 alumnes.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que en aquests últims anys, sí, estem... Vaja,
al límit, no?
Al límit.
Mari, allà al Jaume Balmes, com està la situació?
Doncs, més o menys semblada, no? El que passa és que bé, en aquests 4 o 5 anys hi ha hagut molt canvi, hem passat a tenir molts més alumnes, no només de gent que ve de fora, d'altres països, sinó també de la rodalia de Barcelona. Vull dir, hi ha molta gent que es queda a viure aquí a Sant Feliu. Per tant, hi ha altres parelles, també joves, de Sant Feliu, que fins ara no s'havien decidit a tenir fills.
I ara
que...
tots de cop, escolta.
Poder de cop no, però més o menys és una generació que poder ara li toca, no? Una mica més tard que el que havíem fet la generació anterior, que havíem tingut els fills com molt joves, ara aquesta generació ha trigat una mica més, però poder també és un moment en què van tenir els fills, no? S'han ajuntat doncs, una mica les tres coses, això ha fet doncs, que el volum de població hagi augmentat considerablement. Una cosa que cal agrair també a l'Ajuntament és que en el seu moment va haver-hi una previsió com per fer un nou parvulari. I llavors vam tenir, des del curs passat, des del gener, tenim a l'Escola Jaume Balmes tot un edifici per parvulari. Això ens ha permès doncs, desdoblar la majoria de cursos. Actualment tenim desdoblats doncs, pràcticament tots els cursos i de cada curs que ve...
Desdoblat perquè la gent entengui vol dir que, per exemple, d'un curs de segon doncs, hi han dues classes, perquè
exacte,
ens diguem A i B.
Per tant, són 50 alumnes. A cada classe hi ha un màxim de 25 alumnes, amb algunes excepcions, que després ja en parlarem, i doncs, si és desdoblat són dues classes de 25, per tant 50 alumnes. De tots els cursos, l'any que ve estarem tots els cursos a 50, diem més o menys, menys 6è, que encara serà un sol curs, i també quart. Tots els altres, doncs, amb dues classes de cada curs.
Ferran, si la cantera puja així de carregada, ja saps el que t'espera dintre d'un parell d'anys.
Sí, és cert. A més, nosaltres ara en aquests moments estem lluitant ja per l'ampliació de l'institut, perquè també estem amb overbooking, no tenim espais ja per les aules, la biblioteca que nosaltres voldríem tenir gran, espaiosa, i d'allò doncs, l'hem de tenir en un lloc una mica reduït, i ens manca molt l'espai. Aleshores ja estem en negociacions amb el departament per doncs, fer una ampliació de l'institut, el que passa que ja veurem.
I més veient la previsió aquesta, no? De que tots els centres de primària doncs, estan plens i que per tant això desembocarà majoritàriament en que aquests alumnes vinguin a l'Institut de Sant Feliu. Perquè els santfeliuencs ho tinguin una mica més fàcil a l'hora de triar doncs, el seu centre on portar els seus fills, l'Ajuntament ha editat una guia educativa, una guia doncs, on hi ha una breu explicació de tots els centres, on s'inclou també l'escola Bressol, a part dels centres que avui doncs, hi han representats aquí a la ràdio. I bé, més que expliqueu-vos-la jo, aquesta tarda hem parlat amb en Roc Fernández, que és el regidor d'ensenyament de l'Ajuntament de Sant Feliu, que ens ha fet una petita explicació sobre aquesta guia. L'Ajuntament de Sant Feliu aquest any ha editat una guia estudiantil per fer més fàcil aquestes noves inscripcions en els nous centres docents que tenim a Sant Feliu. Roc, una guia per tots els usuaris de les escoles.
Sí, és una guia que està pensada una mica per orientar els pares, ara que comença el període de preinscripció a les escoles, sobretot el que seria l'oferta educativa que tenim a Sant Feliu, tant des de l'escola Bressol fins a l'institut, passant per l'escola de l'Immaculat Cor i pel Jaume Balmes. Aquesta guia ha estat feta, diguem-ne, amb la informació que ens han fet arribar de les diferents escoles, i també agrupa un conjunt d'activitats que des de l'Ajuntament es fan per aquestes escoles, per exemple, el que seria el curset de natació que es fa a la primària, o aquest any que posem en marxa tot el que seria els cursos d'educació viària per cada un dels finals d'etapa de tot el que seria la primària i també secundària, o per exemple els espectacles que s'ofereixen a final de cada trimestre amb l'Associació Cultural de Granollers. I per tant, en certa manera, el que hem volgut des d'aquesta guia és enfocar tot el que seria l'etapa educativa en el seu conjunt, perquè entenem doncs, que els pares quan es plantegin el portar els nanos a l'escola han de veure-ho també des del seu conjunt. No?
L'objectiu, una mica, la finalitat d'aquesta guia, per tant, és doncs, posar-los fàcil a tots els pares que en aquest moment poden estar dubtant de quin centre triar, de quina escola doncs, és la més adequada pels seus fills, una mica que tinguin les característiques més bàsiques i més generals dels centres que hi ha a Sant Feliu, no?
Sí, aquesta seria una mica la intenció de la guia i per tant, doncs, facilitar això, no? També perquè, per exemple, amb l'etapa de 0 a 3 anys hi ha altres alternatives al que seria a l'escola Bressol, i entenem doncs, que incloure, per exemple, en aquest cas l'escola Bressol dins d'aquesta guia és explicar doncs, que una cosa, per exemple, seria una oferta de pàrquing de nanos i l'altra ja és entrar en el que seria una etapa formativa des dels 0 anys. No? Per tant, aquesta guia el que fa és una mica dibuixar aquest conjunt i permetre doncs, a través d'aquesta petita descripció que hem intentat que totes les escoles s'adecuïn de trets d'identitat de cada una de les escoles, equipaments i serveis, aspectes que s'ha de destacar i participació de pares i mares, no? Que serien els quatre eixos que s'escriuen de cada un dels centres, doncs que es puguin fer una idea de quin és el funcionament i l'oferta que cada un dels centres ofereix.
Aquesta guia per on l'heu difós?
Aquesta guia el que es fa sempre és l'hem enviat directament a les famílies que tenen nanos que aquest any comencen el que seria l'etapa obligatòria, per tant els que tenen nanos de 3 anys que aquest any han de començar escola, i per altra banda també ho hem difós també per carta, diguem-ne, a tots els nanos que tenen entre 0 i 3 anys, diguem-ne, explicant el que seria la jornada de portes obertes a l'escola Bressol.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Roc.
A vosaltres.
Bé, doncs sentíem amb en Roc Fernández aquesta tarda que doncs, ens explicava una mica aquesta guia que ha editat l'Ajuntament de Sant Feliu adreçada doncs, als pares que tenen alumnes en edat escolar. Una mica abans comentàvem aquest augment doncs, de població que hi havia hagut a Sant Feliu i que això havia implicat, suposo, també l'arribada d'alumnes de diferents nacionalitats. Com ha influït això en els diferents centres que representeu? Perquè imagino que arribar doncs, nanos amb alguns amb diferent llengua, amb diferent cultura, doncs suposa una mica un cert caos, no?, d'entrada. Qualsevol de vosaltres tres em va bé, perquè suposo que...
Bé, doncs contesto jo mateixa. En principi, doncs sí, doncs clar, l'arribar aquests nois de fora doncs suposa pel centre vèncer de tornar a organitzar d'alguna manera. Sempre és una riquesa, perquè la pluralitat en si és riquesa, i això sempre doncs, ajuda al centre. Però per altra banda, per l'atenció individual d'ells, doncs, o sigui, cal una sèrie de recursos que poder abans no ens feien falta. Clar. I cada sí que els hem de tenir previstos. Per tant, el que hem fet és també seguint unes orientacions del departament, fer un pla d'acollida, llavors tenir previst què passa quan ve algun alumne de fora, quines ajudes se li han de donar individuals, com s'ha de tractar el tema amb els companys de la classe, com s'ha d'explicar la seva cultura i del món que ve, les seves vivències amb els altres nanos perquè també això sigui enriquidor per ells, com l'han d'acceptar, quin treball s'ha de fer de dinàmica de grups entre ells, quin treball de tutoria, i tot això està contemplat doncs, amb el que diem un pla d'acollida.
I quina ha estat la resposta? Com han... Bé, aquests nois, com s'ho han agafat aquesta arribada? Perquè bé, tu pots fer un protocol d'iniciar-los, però clar, veiem com els alumnes doncs, absorbeixen aquest...
Sí, normalment els nanos són bastant susceptibles de en seguida adaptar-se a l'ambient, no? Vull dir, poder les persones grans ens costa més. Ha de sí que cal preveure que en un parell d'anys ells s'adapten, no? El primer any sempre és un any una miqueta de transició, de veure què passa, de que el nano es vagi trobant bé, de que es vagi ambientant amb la manera de fer de l'escola, del grup, i el segon any se solen veure bastants bons resultats. Mm. És dir, que no és pas massa difícil aquesta adaptació, sobretot a primària.
I a tu, Ferran, que t'arriben una mica més grans?
Sí, aquesta adaptació és més ràpida.
Uh-huh, sí,
nosaltres el que sí que notem és que aquests alumnes que ens arriben, en cosa de 4 o 5 mesos, ja comencen a parlar el català, a interessar-se per les coses, perquè els expliquis coses, però el que és bo és que quan arriben, molts d'ells no tenen ni la més remota idea del català, eh? Vull dir que quan els enrones en català es queden allà mirant-te i diuen allò de res de res, no? I de mica en mica, i amb l'observació, l'escoltar i tot això, veus que aquest interès es va engreixant i nosaltres estem bastant contents, eh? Tot i que pensem que ens falten molts recursos i que és un trasbals en el centre quan et comencen a arribar alumnes, que a més acostumen a ser alumnes que ens venen amb matrícula viva, el que nosaltres diem matrícula viva, que són aquests alumnes que es van incorporant un cop el curs ja s'ha iniciat. I aleshores, clar, això et provoca un cert enrenou a l'hora d'organitzar doncs, aquestes adaptacions curriculars o atencions més individualitzades que les tens previstes inicialment per un grup de nanos i, clar, i després has d'anar ampliant.
Home, és una circumstància relativament nova, no? Vull dir que fa relativament pocs anys que hi ha hagut aquest augment de població i que per tant tots suposo que encara estem una mica assimilant, no? Vull dir, els centres docents imagino que bé, teniu molta, molta responsabilitat en el sentit de que bé, que sou la primera qui doneu la benvinguda amb aquests nois de fora, no? Vull dir que per tant és una responsabilitat molt, sí, molt gran, no, Delfina?
Sí, tant. Jo penso doncs, que l'escola doncs, reflecteix doncs, el que passa a la societat i llavors doncs, aquests alumnes que venen a l'escola doncs, es van adaptant. Penso que s'ha de diferenciar molt si un alumne comença a P3, comença amb els petits. Nosaltres amb aquests alumnes aprenen a parlar el català perfectament, s'adapten perfectament. Si un alumne comença una miqueta més tard, doncs, també tens el teu pla d'acollida, que li vas donant les ajudes que necessita i en general els nens s'adapten bé i els companys els reben bé. Penso doncs, que no hi ha grans dificultats.
Hem fet aquesta petita incursió en aquesta problemàtica social. Tornem una mica al que doncs, avui parlàvem, que era el tema doncs, de les preinscripcions, el tema doncs, d'aquest període que s'obre ara. Jo voldria preguntar-vos si jo fos un pare que tingués doncs, inquietud en portar el meu fill en una escola de Sant Feliu, quines possibilitats tinc de poder seleccionar l'escola que jo vulgui, no? Per exemple, ara doncs, si tinc un fill en primària, tinc aquí la Delfina i tinc aquí a la Mari i dius, ostres, doncs mira, em decanto, m'he decidit, m'ha agradat més l'explicació d'una o de l'altra, em decanto per una de les dues escoles. Quines possibilitats tinc de poder seleccionar una de les escoles i realment després que el meu fill hi pugui anar o no?
Bé, doncs en principi en tindries moltes de possibilitats perquè si el nen té 3 anys, de moment ofertem moltes places. Per exemple, la meva escola oferta 25 places i la Jaume Balmes n'oferta 50, em sembla, no, Mari?
50, sí.
Llavors en principi en tindries moltes possibilitats, vull dir, no cal ser derrotista, com hi ha gent que ve, oi, és que no tindré plaça. Home, tens moltes de possibilitats. Però clar, no les tens totes, eh? Perquè llavors d'això hi ha una puntuació que és molt acurada, que a més també cal oblidar-se d'aquests bulos de que es fan trampes, de que algú, perquè és impossible, no, perquè és està, possible, tot no? Molt, està tot, tot informatitzat molt reglant, no? I llavors doncs, està tot molt vigilat i vull dir, no hi ha,
no es poden fer xinxullos.
Aquestes trampes doncs, no existeixen.
I els punts van en funció
llavors,
de...
Llavors, els punts, el primer, la puntuació és aquesta, són 40 punts si tens un germà al centre, és a dir que tens quasi bé assegurada, els germans tenen assegurada la plaça. Llavors tindries 30 punts si ets del poble, per tant és molt important doncs, que siguis del poble, és pràcticament impossible doncs, que vingués una persona d'un altre poble i es volgués matricular en un centre de Sant Feliu. I llavors hi ha altres punts, per exemple, 10 punts si apuntes el teu nen en aquesta escola i alegues que és el teu lloc de treball, vull dir, no vius a Sant Feliu però treballes a Sant Feliu, tindries 10 punts. Hi ha altres punts, per exemple, la condició legal de família nombrosa et dona 15 punts. Després, una discapacitat de l'alumne, del pare o del germà, és a dir, d'un familiar directament relacionat també et donaria 10 punts. Llavors, també una malaltia crònica de l'alumne, com per exemple alguna malaltia que li afecti el sistema digestiu, també li donaria 10 punts. I penso que... I la renda mínima d'inserció. No és que tinguis una renda baixa, sinó tenir la renda mínima d'inserció, que em sembla que està al voltant dels 300 euros i a més ha de ser una certificació d'Hisenda, llavors també et donaria 10 punts.
Ferran, a l'institut segueixen els mateixos criteris també?
És el mateix.
Segueixen aquests baremos?
Sí, perquè això ve del que se'n diu la comissió d'escolarització, on hi ha representants, inspectors, els directors, gent dels ajuntaments, vull dir que una mica no és una cosa que ens la puguem inventar cada centre, ni molt menys, sinó que ens ve realment ja marcat del departament i tota la matriculació va filtrada per aquesta comissió d'escolarització, per tant és pràcticament impossible que un vulgui saltar-se-la. Perquè sempre has de donar l'autorització a la comissió d'escolarització quan vols acceptar un alumne en el centre.
Pel tema aquest de la puntuació, abans també comentàvem al micro tancat que abans hi havia un tipus de puntuació pels fills de pares que havien anat a una escola concreta, no? I això és una de les lleis que va canviar l'any passat.
Bé, no és que es donés un punt per als fills dels pares que havien anat a una escola, no. És que el centre disposava d'un punt que el podria donar, el consell escolar el donava, un punt d'aquests punts no específic, vull dir, un punt complementari, pel motiu doncs, que volgués, una escola podria haver donat un punt doncs, a les persones doncs, amb una renda més alta, més baixa, això no és el cas. Normalment, per exemple, la nostra escola doncs, donava un punt a ser fill d'exalumne, perquè pensàvem doncs, que no hi ha goig més gran per una escola és que un exalumne doncs, porti el seu fill a l'escola. Llavors, l'any passat aquest punt va desaparèixer per totes les escoles i clar, llavors trobo que a més una mica lamentable, no? Doncs algun pare, algun que vol portar el seu fill a l'escola on havia anat ell, i això no és que li garantís l'entrada en aquesta escola, perquè primer entraven els germans, els fills del poble, però sí doncs, que li podia donar doncs, aquesta diferència que podia fer que més fàcil que el seu fill entrés a l'escola. Això doncs ara ha desaparegut i mira, doncs a nosaltres particularment ens sap greu.
Són les 10:34 minuts de la nit, estàs escoltant una codinenca aquí al 107.2 de l'FM. Hauríem d'anar finalitzant. És una llàstima perquè bé, doncs, m'hagués agradat que doncs, un altre dia potser més calma parlar d'aquesta nova llei que ha sortit doncs, ara recentment, que haguéssim parlat una mica de l'educació, però avui una mica el tema que ens assenyia era doncs, aquestes doncs, preinscripcions que ara s'obren, aquesta doncs, bé, doncs, que els pares han de seleccionar doncs, el centre docent on volen portar els seus fills i per tant, doncs, per acabar, m'agradaria que cadascú em recordés una mica les jornades de portes obertes quan les feu, una mica el que hem comentat per com a repàs final.
Sí, jo abans de res també voldria, seguint amb el tema una mica d'abans, insistir en que les persones segurament podran portar el seu fill, doncs, com deia l'Alerfina, a l'escola que volen, però que és molt important que només omplin una sol·licitud, que això potser no ho hem dit i és important, eh? Si hi ha més d'una sol·licitud que s'emplena, doncs això fa que s'anul·lin tots els punts i per tant aquestes persones estarien d'avantatge. O sigui que si vols,
sí, això és important, que
és molt important que quedi clar que la persona ha d'omplir
una sola sol·licitud.
El que sí que amb la sol·licitud que s'emplena es pot posar quin centre en primer lloc, quin centre en segon lloc, i si volguessis, si no hi hagués places en Feliu, que això serà impossible perquè es mira sempre que els alumnes es puguin escolaritzar en el poble, doncs fins i tot es podria posar un centre d'una altra població.
Molt bé, doncs...
vull dir, això jo ho vull destacar perquè és molt important.
És un apunt important.
I un altre aspecte també, si em deixes completar el que hem dit abans, és que una vegada fet el barem podria ser que hi hagués empat amb aquesta puntuació i que diversos alumnes tinguessin la mateixa puntuació. Doncs bé, això també està contemplat per llei i ja el dia 24 d'abril, em sembla que és en concret, un sorteig que es fa en el Departament d'Educació, molt seriós, en què es mira com aquest desempat doncs, es pot arreglar, de quina manera a qui li toca doncs, tenir la plaça o no tenir-la.
Molt bé, doncs recorda'm, Mari, doncs, els dies que feu les jornades de portes obertes i les xerrades.
Sí, doncs mira, demà divendres, de 5 a 7 tenim l'escola oberta perquè els pares la puguin visitar i a les 7 una xerrada informativa per parlar de totes aquestes coses que estem parlant ara.
Molt bé, Adelfina, vosaltres?
Doncs la nostra jornada de portes obertes serà dissabte de 10 a 1, hi haurà els mestres, us ensenyarem l'escola i us atendrem.
Ferran?
La nostra jornada de portes obertes serà el dissabte també, de 11 a 1 i esteu tots convidats.
Molt bé, doncs us agraeixo molt la vostra presència i sobretot doncs, espero que els pares que ens hagin estat escoltant doncs, hagin pogut doncs, agafar-se una idea dels centres que representeu. Sí, Ferran, digues un punt final.
Jo només recordar que el període de preinscripció és del 4 al 15 d'abril, que em sembla que no ho vam dir.
No, mira, fas molt bé de dir-ho.
I que és molt important complir amb la preinscripció perquè si no hi ha preinscripció no hi ha matriculació. Vull dir, això també als pares deixar-los clar perquè moltes vegades no tenen clar que s'ha de preinscriure primer i després matricular.
I a més respectar el termini perquè si no entraries també en fora de termini i ja no tens la puntuació.
Pues perfecte, tota aquesta informació doncs, molt útil de cara a tots els pares que tinguin fills a punt doncs, d'escolaritzar o de canviar de centre, etc. Bé, doncs repeteixo, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a Ona Codinenca i bé, doncs espero doncs, que un altre dia tornem a estar aquí junts i doncs, parlem d'altres temes amb més profunditat. Moltíssimes gràcies.
Gracias. ¿Qué le debo a la vida que me castiga? ¿Qué le debo que deba rendirle cuentas cuando llega lo bueno? Si es que lo hubiera, no creería que llega, ni aunque lo viera. ¿Quién escribe el destino?
Tornem a ser en directe aquí al 107.2 de la FM. Encara ens queden moltes coses perquè ens queden els cants, ens queden les notícies, que el Sobia m'ha dit abans, que es veu que ha vist cotorres per Sant Feliu, aquests ocellots per aquí donant voltes. No sé, després deixarem que ens ho expliqui. Tenim la secció dels jubilats, tenim una pila de coses que bé, posem-nos a les piles perquè si no, no acabarem.
Can Pau del Cine, Can Moles, Can Botaret, Can Carreter, Can Figa, Can Patafa, Can Malé. Cada dijous aprem-te un cant.
Subi, cada dijous ens aprenem un cant i avui toca un cant.
Doncs sí, avui farem el flequer.
Farem el flequer.
Doncs per començar doncs, hauríem d'aclarir doncs, que hi ha el flequer, com a masia, i a més doncs, hi ha la casa de Can Flequer. La casa de Can Flequer és una casa del carrer Sant Joan, el número 9, i que sobre la porta d'entrada hi ha la data del 1876 fet amb ferro forjat. De ben segur doncs, que correspon al dia doncs, que la van remodelar. Els propietaris són de Barcelona.
Mm-hmm.
Ara sí que parlarem per això de lo que coneixem més com el flequer, que és la casa del pagès. Comentar doncs, que aquesta masia doncs, és potser la que està més apartada de Sant Feliu. Està tocant el terme municipal de Sant Quirze de Safaja, tot i que està molt a prop de la masia del Parer, que ja en vam parlar. Per anar-hi, doncs, per anar a aquesta masia hem d'anar per la carretera de Centelles, com si anéssim a Sant Quirze per la carretera de baix, i hi ha un camí doncs, que aquí porta doncs, directament. Aquest nom de Flaquer hauríem de dir doncs, que correspon als primers propietaris d'aquesta masia, no? S'hi van estar fins al segle XVII, que va ser quan la família Talladella de Castellcí la van comprar. Des de llavors hi han habitat sempre masovers en aquesta casa. Podríem llegir un llibret o un article de la parròquia, no? Que és una venda que van fer un canvi, aquesta família dels Talladella, van fer un canvi aquí amb la parròquia. Es veu que tenien unes terres doncs, que les van canviar per un camí per poder accedir a la casa, no? Ho llegeixo, eh?
Vinga, va.
Costa una mica d'entendre perquè aquests documents tan antics són una mica així feixucs, no? Mira, a veure, girarem full, que el tinc aquí amb lletra més gran. Dia 6 d'abril de 1684, a les cases del Mas Parer de Sant Feliu de Codines, Josep Talladella i Llunàs, primer permuta i canvio aquella peça de terra que posseixo a la parròquia de Sant Feliu de Codines. Aquella peça de terra boscosa d'alzines i pins de quatre quarteres, en terme de Sant Feliu de Codines, pertinances del Mas Flaquer, anomenada Bosc del Flaquer. Per mitjà d'aquesta peça, el camí ral que va des de Sant Feliu, llevant migdia ponent nord Jaume Parer. Aquest és un llibre de permutes de l'arxiu parroquial. Són documents antics que a vegades costen una mica d'entendre.
No, però està bé.
Costen d'anar lligant, però...
Està bé, subir. A més, tu, amb la facilitat que ens expliques, ho entenem tots a la primera.
Vull dir, ui, i tant. Home. No exageris, Àlex, no me'n sabonis. Doncs comentar que des de qui viuen els Talladella, bueno, des de que van ser propietaris, doncs, que no hi van viure mai, aquesta gent de Castellcí, doncs, hi han hagut diversos masovers, no? Aquí tenim doncs, pel llibre del compliment pasqual doncs, que el 1665 hi vivien els Pujol, el 1669 hi vivien ja els Pujades, després hi va viure l'Antoni Marfà, després hi van viure els Puigdomènec, i al segle XX ja van ser masovers la família Rius, que aquests potser seran els que ens sonaran una mica més, perquè tothom coneix el Joan Rius, el molt conegut, el que treballa a Can Casanovas, doncs el seu avi era masover del Flaquer. Per això en diuen, la seva mare li diuen la Pilar del Flaquer, encara, i ell també li diuen el Joan de la Pilar del Flaquer. També són parents el pare del Llogari, també, que es deia Llogari, també havia sigut masover d'aquí al Flaquer, i el pare del Rius, del pintor, també havia sigut masover de Flaquer. I a més, la dona del masover de la Buana, que havia estat fins ara el masover de la Buana, també havia sigut d'aquesta família de Rius, Déu que estaven allà. Comentar doncs, que l'ermita de Sant Climent pertany a la finca del Flaquer i que la propietària actual doncs, és la Maria Carme Camacho. I el masover d'ara és en Josep Mas Vila, que és el que va ser administrador per Sant Antoni, va entrar aquest any com a administrador. Doncs aquests són els actuals masovers i fins aquí doncs, la història del Flaquer.
Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, Subi, ens has posat al dia d'un altre cant. Ara, Subi, el que t'haig de dir és que abans em sembla que m'has convençut i em decidiré per anar a Tallers Lleonard.
Sí, pensa que Cecauto doncs, és una garantia d'una cooperativa que ofereixen uns recanvis de primera qualitat a uns preus molt competitius.
No, m'estàs temptant, perquè a més, dius que venen cotxes nous i de segona mà.
Sí, cotxes nous de totes les marques i d'ocasió. A més, tenen cotxes de quilòmetre zero i si vas allà per comprar un cotxe, doncs et valoren el teu cotxe vell perquè puguis descomptar-te alguna cosa en el cotxe nou, no? A més, ens comenten que faran futures ofertes i ofertes especials pels oients d'aquesta ràdio.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que si vas allà i dius que has escoltat aquest anunci, et faran un descompte especial. Tot això ja ho comentarem.
Tot això a Tallers Lleonard, amb la garantia Cecauto a Sant Feliu de Codines, el teu concessionari, el teu mecànic de confiança, allà a la rotonda, entrant al poble, amb esquerra, oi?
Sí.
Tallers Lleonard. És el nostre patrocinador i és el mecànic de confiança.
La Llar dels Jubilats t'informa.
La La Llar dels Jubilats t'informa i cada setmana ens explica totes les coses que fan, que són moltes sempre, a la Llar dels Jubilats. A més, avui subia, t'avanço que tindrem sorteig. La Gemma ja està agafant la bossa i preparant les fitxes aquestes que tenim aquí dintre d'aquesta bossa.
Hem canviat la bossa,
és una bossa verda
i de roba.
On tots els que estiguin al corrent de pagament de la Llar dels Jubilats entraran al sorteig d'aquest obsequi que cada final de mes, doncs, aquí on acudiran, que sortejarem pels jubilats. Explica'm, Subi, molt breu, molt ràpidament, perquè el temps se'ns tira a sobre, les activitats que tenen previstes per aquests propers dies.
Doncs mira, aquesta setmana ens comenten que per començar el dissabte, aquest dissabte 2 d'abril, a les 6 de la tarda, faran l'assemblea ordinària. Serà en el mateix local, no? Serà a les 6 de la tarda i que ningú hi falti, perquè a més, en acabar l'acte, doncs, hi haurà una mica de refrigeri. Ens comenten també una notícia molt important, que és que l'excursió que tenia de fer-se el dia 4, del dia 4 al 9 d'abril, la Ruta del Plata, per motius que no tenen res a veure ells, on s'ha suspès. Es veu que l'empresa Sant Blas ha decidit anul·lar aquesta excursió. Demanen disculpes a les persones, doncs, que s'hagin vist afectades. El dia 20 d'abril sí que aniran a Montlluís i als llacs de Matamala. Passaran pel túnel del Cadí, tot això, aquesta excursió tan maca pel Pirineu. Es donen classes d'informàtica per principiants, són gratuïtes, que abans es veu que es pagaven, i les persones que estiguin interessades que passin pel despatx per apuntar-se. També es pot passar i recollir i pagar les entrades per anar a veure Matare o Presidente, al Teatre Condal.
Aquesta obra d'en Pere i d'en Morant.
Sí, la parella aquesta que fa tants anys ja que ens està deleitant amb el seu humor. No?
No, fan una bona elecció als jubilats.
S'han obert les inscripcions pel taller de la memòria i seran 10 sessions d'hora i mitja a partir del dia 28 d'abril a la tarda i serà de 4 a 2 quarts de 6 per apuntar-se, doncs, passar pel despatx en horari habitual. I ara, per acabar, sí que hauríem de fer el sorteig. No sabem què sortegen, no ens ho han comunicat.
Sempre és un obsequi que els acostuma a donar alguna entitat financera i, doncs, sí. De totes maneres, qui vulgui gaudir-ne ha d'estar al corrent de pagament i que la Gemma, que és la mà innocent d'avui, doncs, seleccioni el seu número.
Se sent el Gemma, no? Gemma, és que hi ha molts papers.
Remena els papers molt ràpidament i trevem un número que serà el número... Aviam. És el número...
80.
El 80.
El número... soci número 80.
El soci número 80 li ha tocat. Premi, 80. 80 pelat és, doncs, el guanyador d'aquest concurs que hem fet entre els jubilats que hem fet avui.
A veure si la setmana que ve ja podem comunicar a qui li ha tocat i de quin premi consta, que ens sap greu no poder repartir ara regals.
Molt bé, Sobirós. Et recordaré que tenim un telèfon que és el 93 866 32 39. Si hi ha algú que dius, ostres, mira, jo sóc el 80, imagina't que estàs a casa i dius, jo sóc el 80, doncs, home, truques a la ràdio i dius, qui ets, no?
Perquè si ets el 80 te'n recordes, els números rodons
queden. Te'n recordes, sí, tant.
Notícies.
Bé, tenim notícies. Us començaré dient que avui m'ha sorprès aquest matí que he vist un cartell de cartró o de, no sé, o de fusta que posava que el carrer Sant Joan accés limitat perquè a 2 metres d'ample. O sigui, a tots els vehicles que fossin 2 metres d'ample més... fessin més de 2 metres d'ample...
Primer van posar un cartró i ara hem posat una senyal.
Un cartró. I aquesta tarda he vist que la cosa havia evolucionat ja i hi havia una senyal sèria ja.
Jo he vist el cartró, la senyal no, veus?
L'han posat aquesta tarda, la senyal, sí.
Sí, he vist...
És que hi ha alguna bastida o alguna cosa?
Sí, sembla... Hi ha una bastida, sembla.
Estan fent obres i sembla que s'ha escurçat una mica aquell carrer, que ja tampoc no és que fos la Diagonal d'Ample, doncs posar-hi una bastida, doncs, encara ha quedat més escurçat. Però m'ha fet gràcia el lletrero, doncs, que s'hi havia col·locat aquest dematí, no? Un lletrero així una mica artesanal, que segur que tots l'hem vist.
Bé, la setmana passada parlàvem, doncs, que s'estan posant moltes multes aquí a Sant Feliu, sobretot són per aparcament, no? Sembla que hi ha com una campanya de multar la gent, no? Doncs la cosa no arriba només a la zona blava de la plaça, sí que us puc dir, doncs, que ha arribat fins i tot al camí de les Alies. Es veu que fa uns diumenges, van arreplegar una colla de motoristes, una colla de motoristes d'aquí Sant Feliu que sortien a fer trial, com ja han fet tota la vida, i es veu que passat les Alies, anant cap a Sant Sebastià, amb un revolt es van trobar els Mossos d'Esquadra, que els van parar i els hi van, bueno, els hi van retenir les motos de trial i sí que els hi van posar unes bones multes a cada un, eh?
Déu-n'hi-do, el que hi ha també és que aquest dissabte la policia municipal estava fent controls d'alcoholèmia a la plaça.
Al Can Borrell.
A Can Borrell.
Al Can Borrell. És un lloc estratègic perquè tant pots parar el que ve com el que torna, no?
Sí.
Paraven els de les dues bandes.
Jo m'hi van comentat que hi havia molta gent al Sidecar, que estava fora del Sidecar una mica fent temps, esperant a que marxés el control policial.
Ja, i fora el pool també. De fet, la plaça petita estava bastant plena de gent que s'anava mirant.
Què dir, la policia era per això?
Era policia,
policia
local.
Vale.
Sí, sí, sí,
eren tres policies i anaven amb dos cotxes.
Bueno, no sé si van enganxar molta gent.
Home, dos cepos, jo els vaig veure.
Dos cepos hi eren.
Jo els vaig veure.
Déu-n'hi-do. A aquestes festes de Setmana Santa hem de posar una mica de semàfor negre a el que serien els contenidors. Ho diem moltes vegades, nosaltres des d'aquí critiquem sempre totes les persones que no actuen de forma cívica i que deixen doncs, les deixalles a fora dels contenidors. Pensem que ja s'ha de començar a iniciar alguna campanya per començar doncs, a reprimir això, perquè no pot ser que tota la gent, que és una gran majoria de Sant Feliuencs que ho estan fent bé, que es vegin doncs, atacats per quatre doncs, incívics, que el que fan és deixar les bosses al mig del carrer. No obstant, i dit això, que com et dic és el que acostumem a dir nosaltres sempre, aquestes festes de Setmana Santa ha passat una mica el que podríem considerar el síndrome Nadal, no? Que és el mateix que va passar per Nadal. Els contenidors molt plens, els contenidors de reciclatge, tant els de papers com els de plàstic, doncs potser no hi es van fer les recollides que pertocaven i potser estaven una mica exageradament plens, no?
Hauria calgut buidar-los, potser abans.
Si hagués calgut algun servei addicional o alguna altra cosa. Esperem doncs, que aquest és de fet el primer any on ens estem trobant ara amb Nadals i Setmanes Santes i esperem que totes aquestes coses es puguin anar corregint. No obstant, seguim, jo penso que l'important és l'altre que he dit, és el fet de que la gent, ostres, que no deixin les bessures a terra.
Jo he tingut algun problema a l'hora de tirar doncs, els plàstics dintre el contenidor, però me n'he sortit a base d'anar pitxant la cosa, vull dir, però clar, d'anar empenyent. Doncs...
El plàstic s'estova.
Sí, sí, vas anar empenyent, anem omplint
sí,
el contenidor.
Sí, però hi ha hagut dies on això, no? On els contenidors han estat plens i realment doncs, si tu anaves amb les teves dues bossetes ben separades, i ostres,
sí, sí.
I llavors seria greu.
No, i aquells punts negres doncs, que ja sabem que hi ha a Sant Feliu, doncs, aquells llocs que la gent deixa les escombraries més fora, doncs aquests dies doncs, està més accentuada la cosa, no? Vull dir...
I el que no es pot tolerar és que s'ha articulat un servei de recollida de voluminosos i encara puguem trobar un lavabo al costat d'un contenidor de paper, no? Vull dir, és que això és una cosa
sí, sí.
Que vull dir, qualsevol que li expliquis és per posar-se...
Jo el vaig veure, el lavabo.
Sí, no, vull dir, i dic un lavabo com podia haver dit una taula, una cadira o qualsevol altre objecte.
A una tele.
No? Això hem de posar una mica de targeta vermella a tota aquesta gent i bé, l'Ajuntament doncs, que prengui cartes sobre això i a més doncs, que quan hi hagin festes o dies especials doncs es pugui doncs, articular algun sistema perquè això sigui molt més fluid, no? Però bueno, és el primer any, vull dir que hem de deixar una mica de marge de paciència i esperar doncs, que tot això pugui anar-se...
Hem d'anar aprenent una mica tots.
Doncs comentar doncs, l'èxit rotund de la soprano santfeliuenca Núria d'Ardinyà, que diumenge passat va fer una actuació a l'església de Castellterçol. Hi havia bastanta gent, això que es veu que a Castellterçol normalment no acostumen a omplir aquesta mena d'actes. El que sí que doncs, potser un 40% del públic era santfeliuenc. De totes maneres, va ser un èxit i bueno, felicitar-la des d'aquí per la brillant actuació. I amb un, a més, doncs, estrenava duet, vull dir que tocava amb un nou pianista que no havien ensajat abans i van fer una brillant actuació, van molt bé.
I també musicalment vam tenir caramelles aquesta Setmana Santa. Es van fer el diumenge i el dilluns de Pasqua a diferents punts de Sant Feliu, com és tradició, anar passejant, anar cantant i llavors passar el platet per veure si s'omple, no? Això es fa molt aquí. I bé dir que es van cantar a l'Ajuntament, a la residència d'avis, en molts punts de Sant Feliu, excepte a la plaça del Rellotge, que estava previst fer-ho, i no es va fer perquè, bueno, com suposo que molts dels nostres oients saben, el dijous passat es va morir el Pere Vila, que havia col·laborat amb la Poncella i com a mostra de dol doncs, van decidir no cantar allà a la plaça.
Mm. Subi, tinc curiositat per saber les cotorres aquestes que em parlaves abans, on te les has vist, aviam?
Doncs mira, han tornat a aparèixer, vull dir, no és la primera vegada que volten cotorres com a Sant Feliu. A altres pobles, doncs, concretament a Barcelona, ja n'hi volten habitualment. Mm. Doncs aquí a Sant Feliu han tornat a aparèixer. Hi havien hagut ja per allà a la Font de la Rosa, per aquell racó de la carretera de Sant Miquel, fins i tot el primer revolt passat a la Font de la Rosa, que allà com un edifici que hi ha unes columnes, doncs s'amagaven per allà. Doncs ara aquest cop les han vist més al centre del poble i concretament és en els jardins d'on hi ha la llar dels jubilats i per allà al costat, que hi ha també un bosquet, diguéssim, que és de Can Caseta. Doncs per tota aquella rodalia es veu que volten unes cotorres. A veure si criaran, si han anidat, s'han adaptat a aquest clima d'aquest
sí,
hivern.
Sí, perquè a més aquests pajarracos s'adapten molt fàcilment a aquests climes.
Sí.
Vull dir que, escolta'm, van dos i ràpidament ja s'instal·len, fan família i, escolta'm, a fer cotorres i...
A veure si...
I es propaguen molt fàcilment.
I els que som de poble com jo, però tenim un punt de ciutat d'aquest d'ignorància, com sabem que és una cotorra?
Doncs mira, perquè veus una mena de lloro i ja li atribueixes que és una cotorra, però jo no sabria dir-te si és una carolina o és un lloro o és una cotorra, vull dir... Jo el califico cotorra, però potser algú em diria que és un bueno, papagallo. Vull dir,
en tot cas és un ocell que no és autòcton del poble,
sí,
no?
És, vull dir
que...
és un ocell amb el bec tort i amb la pinta de lloro.
Com sabeu, des de fa uns mesos enrere, de tant en tant surt una publicació, per dir una manera, per qualificar-la, doncs, alternativa, anomenada La Fava Puta. És una publicació que, bé, no se sap ben bé d'on surt, que la podem trobar distribuïda per molts bars de Sant Feliu, on fan un repàs una mica, Gemma, de tot Sant Feliu.
Aquesta vegada tenim una entrevista al gat que viu al centre cívic que val la pena llegir-la.
Hem de destacar, exacte, aquesta entrevista del gat del cívic, que per la gent que faci dies que no va al cívic, sàpiga que hi ha un gat que hi viu, vull dir que hi viu des de fa mesos, viu allà tranquil·lament.
Viu, sí.
I és manso, ho fa amb tothom.
Home, clar, vull dir...
Jo sempre que el veig allà el toco i és carinyós.
A més, pues, suposo que els crios li donen menjar i pues, a l'hivern deu estar calentó i clar, pues, si tenim cotorres voltant per Sant Feliu, pues, mira, tenim gats dintre el cívic, és el que té.
Sí,
són coses que passen. A la Fava, a més, es repassen, no deixen títere con cabeza, que diuen.
No
deixen títere con cabeza, vull dir, repassen de dalt a baix.
Rep tothom allà, eh?
L'Ajuntament, la policia, no sé què, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, doncs, l'única cosa que ens agradaria és que, home, que estigui signada. A mi m'agradaria poder saber qui són els autors, més que res per, bueno, per saber-ho, no? Perquè penso que està bé que es facin crítiques, però clar, estaria molt bé també que se sabies qui les fa, no? Perquè és relativament senzill fer crítiques amagant-te amb l'anonimat, no? Jo emplaço els de la Fava que segueixin traient aquesta publicació, però que la signin, penso que estaria bé.
A veure, que posin el nom i el cognom, així podem criticar-los directament, no?
O l'agrupació, no, però sí. per saber qui...
O encara sigui un pseudònim.
Han sortit ja diversos exemplars, no, d'aquesta...
Jo diria que és el tercer.
És el tercer, sí. És el número 2, però és el tercer, perquè el primer va ser un 0. Un 0 i 2.
Déu-n'hi-do.
Ahir vam tenir la visita de l'exconseller de Comerç, Antoni Fernández Teixidor, que actualment és diputat per Convergència i Unió al Parlament de Catalunya. Què ens va explicar aquest senyor, Àlex?
Bé, doncs aquest senyor ens va explicar una mica la llei nova de comerços i es va posar una mica a disposició dels assistents que hi havien, de comerciants. Doncs les preguntes, les inquietuds que tenien aquests comerciants, doncs ell els hi va respondre a nivell d'horaris, de quins diumenges podien obrir, coses d'aquestes. Direm, targeta vermella, que va començar l'acte amb un mitja hora de retras i els assistents, doncs, tinguent en compte que era un dimecres o vespre, doncs no els va fer gaire gràcia el
fet que... I que eren tots botiguers.
Tots botiguers que acaben de tancar les botigues i que per tant tenien moltes ganes d'anar a casa i dir això, que va començar amb mitja hora de retras. L'altre, doncs, bueno, bé, doncs, suposo que... Jo no soc comerciant i per tant no sé quines inquietuds tenen els comerciants, però sí que hi havia gent, doncs, que preguntava coses i que aquest senyor, doncs, els anava responent i bé, doncs, va explicar el tema de la llei, com et deia, i el tema, doncs, dels horaris, de quan es podia obrir, en funció de les característiques del negoci, si es podia obrir uns dies determinats o no es podia obrir.
El tema dels festius.
Bé, va estar bé, va ser una cosa interessant, però clar, molt adreçada i molt concreta, doncs, als comerciants. De fet, la xerrada ja estava encarada de cara als comerciants i als horaris comercials. Vull dir que tampoc no, no va ser res estrany, no? Nosaltres hi vam anar amb, com a premsa, però vull dir, està clar que els interessats màxims eren els comerciants. I arribats a aquest punt, que falten ja 25 segons per arribar a les 11 de la nit, doncs despedir-me, donar-li les gràcies a la Dolors, que ha estat a dintre del control tècnic, que ha fet possible doncs, que tu ens escoltessis des de casa. Aquí dintre, senyor Albert Subirós, bona nit i ens veiem el proper dijous.
Molt bona nit.
Senyoreta Gemma, lo mismo dicho, ens veiem el proper dijous. I a tota la gent doncs, que ens ha estat fent companyia des de casa seva, escoltant el 107.2 de l'FM. Agrair-li doncs, que hagi tingut la paciència d'escoltar-nos i fins la setmana que ve. Una abraçada i adeu-siau.